L'audiovisual.
En aquest darrer programa dedicat a Ennio Morricone, la veu d'Eta de l'Orso havia de ser una convidada especial. I sí, amigues i amics, a l'espera d'aquest 6 de juliol, on ja celebrarem, en aquest cas, amb pena, la desaparició d'Ennio Morricone, compositor de bandes sonores, farà un any de la seva mort. Nosaltres, en el capítol 31 de l'audiovisual, de les mil i una nits sonores d'Ennio Morricone, ens acomiadarem d'ell. Ara esteu sentint La Fall, l'Esmatllatura. Encara no l'havíem escoltat al programa. Una pel·lícula de Peter Fleischman del 1975, on Eda de l'Orso ajuda a fer aquest tema. Tette antenne, tette gonne. Música festiva, però aquesta superfície hipnòtica i antiga del 75, per entendre'ns, sobre un món feliç, amaga en realitat una realitat absolutament distòpica. I sí, fins a l'última respiració d'Eda de l'Orso, aquesta sonoritat característica d'aquell Morricone, especialment dels anys 70 del començament, no? Que també és un comentari irònic sobre el que és la pel·lícula en si mateixa, La Fall, que no es va estrenar al nostre país, de Peter Fleischman. Explica la història d'un agent comercial, testimoni accidental d'un suïcidi que amaga un fet criminal important i que és arrestat pel fet d'haver estat testimoni i es troba en una situació kafkiana absolutament, una mena de paranoia hitchcockiana estil Falso culpable o Con la muerte en los talones. Michel Piccoli contra Hugo Tognazzi i ella, Adriana Asti. Amb guió de Carrier vol dir que ens trobem davant del món aquell Costa Gavras i, de fet, és una coproducció amb Grècia, que és on van rodar la pel·lícula en un moment de greu alteració política. Doncs bé, sí, estem fent el compte enrere d'aquest darrer programa dedicat a Morricone, de tots els que fem aquest any, i Déu-n'hi-do, però quatre mostres d'aquelles per xuclar-nos els dits i posar un final bonic, de debò, a aquest homenatge que li hem fet. Sostiene Pereira, faltava Sostiene Pereira. Roberto Faenza, el director, 1995, la producció de la pel·lícula, adaptació, evidentment, de la novel·la d'Antonio Tabucchi, rodada a Portugal i ambientada al Portugal dels anys 30, quan a Espanya hi ha una guerra civil, i Marcello Mastroianni interpreta aquest Pereira, que és el responsable de cultura d'un diari, que intenta mantenir-se al marge de les pressions polítiques que hi ha en aquell moment al món. La impossibilitat de la cultura de mantenir-se al marge de tot plegat i el compromís que una ha d'agafar finalment, fins i tot quan no vol, és el tema d'aquest film, que podia estar millor dirigit, però que té en Marcello Mastroianni, poc abans de morir, i la música d'Ennio Morricone, una aportació d'una noblesa importantíssima. És una de les darreres grans bandes sonores del compositor. Per cert, una pel·lícula muntada per Ruggero Mastroianni, el germà petit de Marcello Mastroianni, que va morir immediatament poc després de muntar aquesta pel·lícula, un any abans que el seu germà. O sigui que era la recta final de la carrera també dels dos germans Mastroianni. Com a homenatge a ells, per part també del programa i d'Ennio Morricone, Sostiene Pereira amb la veu afegida i convidada da Dulce Pontes.
Dottor Pereira, ora vorrei farle una domanda intima. La sua attività sessuale.
Come dice?
Le donne. Lei ha un'attività sessuale.
Senta, dottore, io sono vedovo, non più giovane. Non ho né il tempo né la voglia di trovarmi delle donne.
Ma neanche qualche donnina? Un'avventura di quando in quando?
No, nemmeno. Posso fumare?
Se proprio non ne può stare senza, farò una seconda eccezione.
Grazie, dottore. Thank you.
as velas fervorosa à procura do nosso tesouro. O segredo a descobrir está fechado em nós. O tesouro brilha que embala o coração, mas está escondido nas palavras e nas mãos ardentes. Espreita a fenda da janela à procura do nosso tesouro. O segredo a descobrir está fechado em nós. O tesouro brilha que embala o coração, mas está escondido nas palavras e nas mãos ardentes. Na doçura de chorar, nas carícias que
l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Magnífic Morricone, meravellosa, Dulce Pontes, preciosa, Brisa do Corazão, la cançó de Morricone que ha acompanyat, després del tema de les guitarres portugueses i el tema principal del film, aquesta banda sonora de Sostiene Pereira, una de les importants que hem destinat a aquest últim programa que dediquem a Ennio Morricone. I ara una sorpresa més curta, però també una banda sonora molt maca. És d'una oblidada pel·lícula de Bernardo Bertolucci del 1981, quan després de Novecento va fer La Luna i aquesta, que el títol original era La tragedia d'un home ridículo. Aquí la van titular com La història d'un home ridículo. Si va semblar que lo de la tragèdia era massa poc comercial. No és el mateix, clar. El que és important en aquesta pel·lícula, que és l'última que va fer a Itàlia fins la darrera, que va ser Tu i jo, i que va ser rebuda més en fredor, i per tant Bertolucci es va apartar del cinema italià durant un temps, es va dedicar a l'Orient, no? L'últim emperador, el petit Buda, el cielo protector, etc, etc. Explicava la història d'un milionari que retrata Bertolucci de manera càustica, perquè es planteja el dilema de té un fill que no l'estima i que a més li importa molt poc, i el segresten i li demanen una fortuna, i ell no vol pagar la fortuna, però sap que quedarà fatal si no paga la fortuna, i és el dilema que es planteja aquest capitalista in extremis. La banda sonora, que sembla un treball perdut que hagués pogut fer Morricone per Fellini, per les similituds que té amb coses de Nino Rota pel director italià, o amb Nicola Piovani, que va ser l'altre compositor a qui va demanar Fellini, quan va morir Nino Rota, que es convertís en el seu braç dret musical. Doncs és un sorprenent Morricone, sí, però és un Morricone profundo i té molts dels seus valors que identificareu de seguida, estic segur, en el tema principal, en la versió original, acompanyat del mateix tema en una versió per bandoneo incorporat magnífica de Karel Krajenhof. Thank you. la tragèdia que no història d'un home ridícul de Bernardo Bertolucci, amb aquest preciós tema que hem sentit dos cops, un en la versió original de Morricone per la pel·lícula, per l'orquestració prevista per ell, i una altra en una versió que a mi m'agrada moltíssim amb el bandoneó de Karel Kraienhoff. Doncs bé, ens aproximem ja a la part final d'aquesta temporada pel que fa a Ennio Morricone, però encara tenim dos títols, el primer dels quals és una pel·lícula de Brian De Palma. Es deia Casualties of War, aquí la van titular Corazones de Hierro. És del 1989 i era una aposta antibalicista del director, molt out of its world, habitual, per entendre'ns, no? Clar que no és l'única vegada que es va atrevir a denunciar els fets de la guerra i, sobretot, dels americans en la guerra. Michael J. Fox, Sean Penn i John C. Reilly van ser els protagonistes de la pel·lícula, que explicava uns fets autèntics succeïts a la guerra del Vietnam, quan 5 soldats van assaltar un poble, perquè sí, i van triar una noia i 4 d'ells la van violar i la van matar. El 5è no va voler participar d'aquest fet, els va denunciar, hi va haver un judici i els van condemnar, però ell va pagar amb el rebuig social i dels Estats Units i de la gent del seu poble i de la seva família el fet d'haver traït, per entendre'ns i entre cometes, la causa dels militars americans. Una pel·lícula incomodíssima per als Estats Units, que la crítica americana tampoc va comprar massa bé. Anys després, Brian De Palma, un cineasta molt dels 70, concretament el 2007, va fer una altra pel·lícula que es deia Redacted, que aquí no es va estrenar mai, es va veure al Festival de Sitges, que explicava un cas idèntic, succeït a l'Iraq el 2006, un any abans, i que va també tenir la participació de soldats americans i va tenir com a víctima una noia iraquiana que va ser violada i assassinada. És a dir, els homes ens ho paguem 24.000 vegades en la mateixa pedra i no acabem mai d'aprendre dels nostres horrors, diria jo, més que no errors. La música d'Ennio Morricone no és molt llarga i és un tema que es repeteix en una pel·lícula que no té molta música. El tema principal és una autèntica elegia. I entendrem a què es refereix Morricone quan la crea i la interpreta amb l'orquestra i cor de l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, que ell mateix dirigeix. Thank you. Casualties of War, pel·lícula de Brian De Palma, música de Morricone, que insistint en la temàtica del compromís dels homes amb ideologies o en moments determinats amb els drets humans, ens duen a un darrer exemple. Es tractarà de Cefalònia, el nom de la illa. És una banda sonora d'una pel·lícula que es diu igual, millor dit, una TV movie de 3 hores 30, produïda per la RAI, amb Luca Zingaretti, Luisa Rainieri i Jasmine Trinca com a protagonistes. A mi m'agrada moltíssim aquesta banda sonora, vam oferir un fragment en un programa d'aquesta temporada, però avui l'ampliarem. És a la Segona Guerra Mundial, a Cefalònia, i és un fet també històric. Hi ha un destacament italià d'ocupació acompanyant els nazis que també ocupen la illa, però és el dia de l'armistici d'Itàlia. Itàlia firma el final de la guerra, es rendeixen davant dels aliats, els nazis encara no. I els italians poden marxar de la illa, evidentment, però decideixen quedar-se perquè de cop i volta són enemics dels nazis i els decideixen combatre. I fins a les últimes conseqüències, i no us explicaré com s'acaba perquè això es feia un spoiler, però és un fet històric, molt dramàtic, per cert, i molt noble. És una pel·lícula o una TV movie sobre la dignitat humana davant dels compromisos amb què et fica la història. Doncs bé, el fragment que vam sentir, Dona'm la mà, el repetirem, perquè és bàsic, és el principal de la pel·lícula, però afegirem a l'Illa Sols, Germans d'Itàlia i Camí de l'Infern. Una TV movie de Riccardo Milano i una banda sonora que interpreta la Sinfonietta Roma amb el cor líric simfònic romà, dirigits per Ennio Morricone, de qui ens acomiadem, si no hi ha sorpreses, fins al 6 de juliol amb el seu primer aniversari de la mort i per sempre. Gràcies per la teva música, Ennio.